A continuació, escoltaràs un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.
Hola, hola. Hi ha algú per aquí? Parem taula, muntem les cadires per si venen convidats. Olives, fuetes, copinyes, unes patates chips. Comença el Piscolabis. Primer de tot, agrair a totes les persones que van escoltar les nostres xapes culturals durant la primera temporada. Sense vosaltres no haguéssim continuat. Iniciem aquesta segona temporada i ho fem d'una manera molt especial, perquè estem a la ràdio!
Ué! Aquesta segona temporada del Piscolabis la gravem als estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona, sent un dels podcasts del seu espai Podcast City. Estarem juntes i junts, mensualment, amb cançons comercials i amb més qualitat de so. A poc ens anem professionalitzant.
Tremoleu, podcast culturals del món. Serem el vostre cavall de Troia.
Bueno, nervis?
Moltíssims. Però farem el que se'ns dona millor, per rotejar sobre un tema. Pel que no ens coneixeu, oients som la Guiomar Sánchez, la Maria Pérez, el Gavino Martínez i jo mateixa, la Rosa Torredamé. Som membres del blog de difusió cultural Cultius Culturals i aquest podcast serà una mica com el Cultius.
Exacte, un espai on parlar de qualsevol tema relacionat amb la cultura. I serem naltros, i de tant en quant també hi haurà convidats. Cadascú tindrà una secció amb la que picotejarem al voltant del tema de cada capítol. El d'avui va sobre la ciutat de la qual l'emperador Adrià va dir «Qui vitas ubi aeternum est», la ciutat on la primavera és eterna. Evidentment parlava de Tarragona, l'antiga Tàrraco. Let's get it started in here. Comencem amb Tarragona perquè, vaja, som d'aquí. Tarragona des de la seva vessant històrica i folklòrica, i perquè ara, al setembre, han estat les festes de Santa Tecla. A la secció de la Rosa es parlarà de la relació de Santa Tecla amb Turquia.
Sí, la Maria, en la seva secció Dones que fan coses, parlarà de Pepita Ferrer, escaquista tarragonina i figura cabdal de la ciutat.
El Gavino s'endinsarà en el món romà i medieval de la mà del Museu d'Història, el Pretori.
I la Guiomar ens parlarà d'un dels actes més estimats, esperats i aclamats de les festes de Santa Tecla, i hasta aquí puedo leer.
Estimats amics, amigues i oients, som el Piscolabis, el podcast cultural de Ràdio Ciutat de Tarragona. Som el Gavino, la Guiomar, la Rosa i jo mateixa, la Maria, l'equip del Cultius Cultural, i us acompanyarem mensualment.
Poseu-vos un gotet de mamadeta, que comencem.
El Piscolabis, el podcast que et deixarà amb ganes de més.
Solo eran las 11 de la noche y ya andaba solo por Pekín.
Iniciem amb la meva secció. Soc la Guiomar Sánchez i avui us parlo d'una de les tradicions de Santa Tecla més esperades i estimades pels tarragonins. No sé si us podeu imaginar quina és. Començo, però, per una altra banda. I és que enguany el cartell de les festes, que normalment remet algun element de la festa popular, ha anat dedicat al retaule de Santa Tecla, una mena de teatre representant les escenes de la vida i la passió de la santa, i que a més es fa en un entorn inigualable com és l'interior de la catedral. Aquesta activitat ve directament dels teatres litúrgics que es feien durant l'edat mitjana, dins de les esglésies, i que eren representacions de vides de sants, de Jesús, etc., però que es va prohibir, com tot, al Concili de Trento. Que n'hi ha diversos durant el segle XVI, perquè la cosa ja començava a fer-se massa pagana i massa mundana, com si diguéssim. Això sí, van continuar els teatrets i balls que es feien durant les processons, i en especial durant les festes del Corpus. És d'aquí d'on veuen directament els anomenats balls parlats, que eren sobretot teatre i dansa, on la importància requeia en els diàlegs i com a molt en unes poques passes de sardana per fer avançar la comitiva. Ja sabeu de què parlaré?
Mireu-se la meva dama, quina llofa s'ha fotut! De tan pudenta que n'era m'ha fet perdre la salut!
Així t'ofeguis, banyut!
Toca, per on?
Sí, de dames i vells, i dels balls parlats en general. Actualment els balls parlats són les activitats més famoses durant les festes. En tenim de diversos, com el ball de diables o el d'en Serrallonga. De fet, el darrer en rescatar-se de l'oblit ha estat el de la Sebastiana del Castillo, que van recuperar el 2018. Tot i així, el més conegut i aclamat amb fans que s'esperen hores a la plaça per veure'ls és, sens dubte, el ball de dames i vells. Exacte. En què consisteix, doncs? Es tracta principalment d'un enfrontament eròtico-sexual entre diversos matrimonis de mitjana avançada edat, on els homes són vells garrepes i les dones són considerades unes desvergonyides. Aquest és, de fet, un tema universal que ja era vigent durant el teatre medieval català. Segons el folclorista Joan Amades, era usat en cançons pícares i còmiques. Hem dit que neix arran del teatre litúrgic baixmedieval, sobretot de caire popular, on es representaven misteris religiosos amb personatges molt estereotipats. Òbviament ens recorda també el teatre humorístic tardorromà de mims i histrions, i com no, en el que tots esteu pensant, o no, a la comèdia de l'arte italiana, el Puccinella i tots aquests. També veu dels anomenats entremeses del segle XV, que era un teatre burlesc que s'estengué per Europa bevent directament d'aquest teatre tardorromà. De fet, aquests entremesos van arrelar molt fort a la Catalunya Nova, la del Sud, anomenant-se balls parlats. La primera referència la trobem al 1514 amb el Ball de Vells. Però anaven forts, amb la seva comèdia barroera, tant que han estat censurats i prohibits moltíssimes vegades. Primer durant el Siglo de Oro, segles XVI i XVII, la forta influència de la literatura castellana enfeblia la catalana, a més no era prou culte. Al segle XVII sí que hi va haver un floreixement dels balls, per oposició, alerta, degut a la Guerra de Successió Espanyola i en especial amb el Decret de Nova Planta el 1716, moment en el que s'empobrí i menysprear la vida cultural catalana, per l'altra, el que imperava un teatre classicista vingut de la cort francesa, en plena il·lustració, on no es tolerava l'excés de passió i sentiment. Tot plegat, i com oposició dèiem, va fer augmentar les representacions populars de crítica social. Però és més aviat anecdòtic, aviat arribaria la Renaixença i ho tallaria, ja que buscaven la puresa de l'idioma i això no hi encaixava. La buscada puresa de l'idioma, més la caiguda de la importància dels gremis, que eren els que hi posaven els diners, sumat a la pobresa per les guerres carlistes, estem al segle XIX, no ens perdem, van fer que desaparegueren fins al 1908, en anys molt puntuals, fins que finalment, el 1981, va ser recuperat definitivament per la colla sardanista Joventut Tarragonina. Aquesta recuperació neix del context local democràtic, amb un procés de reconstrucció de festes que van fer, en gran mesura, complexes per la falta de textos que exemplifiquessin els versos, la dansa, la música, etc. Es va haver de fer una gran tasca d'investigació i l'escriptor tarragoní Josep Pini Soler ajuda molt amb la seva novel·la La família dels Garriga, del 1888, on retratava Tarragona i la festa de Santa Tecla amb una descripció molt detallada, com era propi de la literatura realista de la segona meitat del segle XIX. Podríem parlar dels personatges que surten, del tipus de català i del llenguatge que s'utilitza, de la part musical i la part folklòrica, però de moment ho deixem aquí i us animem a que els escolteu alguna vegada. Tenen un canal de YouTube amb les representacions d'alguns anys. Us aviso, van forts, fortíssims. Toca per on!
Amics i amigues del Cultius, sóc la Maria. Si us parlo de defensa siciliana, arma de taules, columna oberta, obertura italiana o defensa índia de rei, potser no sabeu massa bé del que parlo, oi?
De Joc de Trons?
Doncs no. Però segur que si dic Gambito de Dama ho encertareu. Efectivament, tot el que hem citat anteriorment són moviments d'escacs. La sèrie de Netflix Gambito de Dama ha tornat a posar en primera línia aquest joc, els escacs. I una de les qüestions més significatives de la sèrie és que la protagonista és una noia, com també ho és la protagonista de la nostra secció. Avui descobrirem una mica més la figura de la Pepita Ferrer i Lucas, una pionera dintre del món dels escacs i que va viure part de la seva vida a la nostra estimada Tàrraco. You know that I'm a trouble woman, pero tengo swing, pero tengo swing. You know that I'm a trouble woman, pero tengo swing, pero tengo swing. Como cuando me como el mundo y al segundo lo escupo. Como cuando me como el mundo y al segundo lo escupo. So lazy, so tired. Podríem dir que la passió pels escacs se li va despertar de ben petita. Amb 5 anyers ja observava les partides d'escacs que es feien al bar de sota casa seva, on el seu pare hi participava activament. Els pares de la Pepita, precisament, en veure que tenia una gran facilitat per memoritzar moviments i estratègies, la van apuntar al Club d'Escacs Viladarbó, del barri del Poble Sec, famós per Josep Viladarbó, jugador d'escacs i que va ser 3 cops campió de Catalunya. La Pepita, durant molt de temps, va ser l'única dona membre del club, on va fer equip amb els altres homes i va començar a endinsar-se en el món de les competicions. Després d'uns anys competint en equips, es va començar a presentar de manera individual a campionats femenins. Va ser 5 cops campiona de Catalunya entre el 56 i el 81 i 8 cops campiona d'Espanya entre l'any 61 i el 76. L'any 70 va ser campiona absoluta de Tarragona i va participar a les Olimpíades d'escacs 7 vegades en representació de l'equip espanyol, on l'any 86 van guanyar la medalla de bronze per equips. Cal destacar que l'any 74 va rebre el títol de Mestre Internacional d'Escacs, sent la primera dona a Catalunya i l'estat espanyol en obtenir-lo. Va dedicar tota la seva vida als escacs, jugant contra figures tan emblemàtiques com Garry Kasparov, considerat el millor jugador d'escacs del món. En dues ocasions van acabar en taules, que és un empat tècnic acordat pels dos jugadors, i una d'elles va perdre, i també contra Anatoly Karpov, emblemàtic escaquista, on també van acabar en taules. Si parlem de l'estil de joc de la Pepita, era més aviat agressiu, trencant tòpics, ja que es considerava que les dones jugadores d'escacs es sentien més còmodes en una actitud de defensa. Ella era tot el contrari, una jugadora que en defensa es sentia incòmoda i necessitava estratègia d'atac per poder emportar-se a les partides. El jugador del qual va aprendre més va ser el lituà Mikhail Tal, considerat el millor jugador d'escacs de tota la història. Juntament amb la seva parella, amb la que van viure a Alemanya i que també era jugador d'escacs, van dedicar la seva vida a aquest esport. Va realitzar una tasca importantíssima de difusió i promoció arreu del territori, però en particular a les comarques tarragonines. Va ser professora d'escacs a les escoles Sagrada Família de Reus i al Club d'Escacs de Vilaseca, on va transmetre l'amor per aquest esport a joves i grans. Malauradament, la Pepita ens va deixar massa aviat, l'any 1993, a l'edat de 54 anys. La seva dedicació als escacs i la seva pedagogia per integrar les noies en un esport que majoritàriament era masculí va ser motiu pel qual la Generalitat de Catalunya, motivada per la Federació Catalana d'Escacs, li va concedir el guardó de Forjadora de l'Esport Català, que premia els mèrits de les persones que han actuat d'una manera constant i valuosa en algun dels diferents pesants de l'esport català. Per altra banda, la Federació Catalana d'Escacs ha creat el Premi Pepita Ferrer, que s'atorga al club amb una millor promoció d'escacs femení. L'any 2015, arrel de la publicació d'un llibre sobre la història de Torreforta, alguns dels veïns i veïnes van trobar a faltar les biografies d'algunes dones que havien tingut un paper important en la memòria històrica del barri. Entre aquestes dones hi havia la Pepita Ferrer, que van decidir treure de l'anonimat i de l'oblit per poder recuperar un trosset més de la memòria col·lectiva del barri. Personatge molt estimat i valorat per les tasques culturals que havia realitzat en favor de la comunitat. Amb l'afany de complir aquest objectiu i pensant com poder donar visibilitat a aquesta figura, els veïns i veïnes es van anar reunint reiteradament i van decidir iniciar una campanya de recollida de signatures pel barri de Torreforta, Pel tal, que la Biblioteca Municipal de Torreforta canviés el seu nom i passés a anomenar-se Biblioteca Municipal Pepita Ferrer. Van reunir-se amb diversos col·lectius del barri de Ponent, l'Associació Primer de Maig, el Centre El Cargol, la FAP, la Federació Catalana d'Escacs i diferents partits polítics de la ciutat. Va ser el juny de l'any 2019 quan els veïns van explicar al nou alcalde, Pau Ricomà, la seva iniciativa i van presentar les signatures recollides. Al desembre del 2019 es va presentar al ple municipal una pregunta per tal que es discutís la possibilitat de posar el nom de Pepita Ferrer a la Biblioteca Municipal de Torreforta. Finalment, el ple del 3 d'abril del 2020, en plena pandèmia, s'aprovà el nou nom per la biblioteca. Així doncs, avui en dia tenim la Biblioteca Pepita Ferrer del Centre Cívic del barri de Torreforta. Mai ens cansarem de dir-ho. No hi ha res que tingui més poder que les iniciatives veïnals, i aquesta n'és un exemple.
Oi tant, Maria. Escac i mat.
Si teniu ganes de saber més de la figura de la Pepita, evidentment visiteu la Biblioteca de Torreforta i estigueu atents i atentes perquè un dels propers capítols del cicle documental Dones a la història de Tarragona, la protagonista serà la nostra estimada Pepita Ferrer. Així que no teniu excusa per seguir descobrint la figura d'una dona pionera dintre d'un esport extremadament masculí. I per acabar, deixeu-me fer una cosa d'aquelles de he venido a hablar de mi libro, i és agrair al meu pare, que de jove va ser jugador d'escacs, que des de ben petita m'ensenyés a jugar-hi, malgrat i estar considerat, en aquell moment, un esport encara masculí. A poc anem trencant tòpics, com ho va fer incansablement la Pepita, al llarg de la seva vida. Així doncs, amics i amigues, recollim les peces del tauler i ens veiem a la propera partida.
I com hem dit abans, som de Tarragona, però no tots vivim a la ciutat. En directe, a través de streaming, la Rosa ens porta a la seva secció des de Berlín.
Encara amb els records de les festes de Santa Tecla, i després que la Guiomar ens hagi explicat l'origen d'una de les tradicions més famoses de les festes, seguim parlant d'ella, de Tecla, i dels seus orígens. Soc la Rosa, i avui ens desplacem a l'altra banda del Mediterrani, concretament al sud de l'actual Turquia. Turquia té ciutats amb noms molt divertits. Tenim Batman, Mula, Bala, Kulu i Segueix. La que ens ocupa avui es diu Konya i no és Konya. Konya està situada al centre-sud del país i actualment compta amb uns 2 milions d'habitants. Si us dic que el nom històric de Konya durant l'antiguitat clàssica era Iconium, començareu a lligar caps. Doncs sí, d'aquí ve que Tecla es conegui com a Tecla d'Iconium o Tecla d'Iconi, ho heu endevinat. El que sabem de Tecla i dels seus orígens està contingut en un dels evangelis apòcrifs, que narra els fets o actes de Pau i Tecla, escrit vers l'any 160 després de Crist, per un prevere de l'Àsia Menor. Per començar, dir que existeixen nombrosos manuscrits d'aquestes actes en versions coptes, que han estat objectes de diversos estudis monogràfics. Dit això, i tenint en compte que estem parlant d'algú que va viure fa més de 2.000 anys, és comprensible que haguem de posar en qüestió la veracitat històrica d'alguns aspectes d'aquest text i, fins i tot, potser, la del personatge de Tecla en si. El que està clar és que el culte religiós de Tecla va existir i es va estendre ràpidament per tota la cristiandat d'Orient i d'Occident durant els primers segles de la nostra era. Les actes de Pau i Tecla van assolir una gran popularitat i van influenciar progressivament la literatura i l'art cristià. I no és per menys, ja que la llegenda que envolta la seva vida està plena d'aventures, com veurem a continuació. Hem parlat dels fets de Pau i Tecla. Pau? Sí, l'apòstol Pau, que després de la mort de Jesús va seguir predicant les idees del cristianisme per diverses ciutats de l'est de la Mediterrània. I en un d'aquests discursos a Iconium, és on Tecla es diu que el va escoltar per primer cop. Aquesta noia romana, de classe benestant, promesa amb un jove adinerat, escoltant un senyor que parla sobre les virtuts de la virginitat al jardí del costat de casa seva. I em direu, quin panorama? Doncs sí i no. Deixeu que m'expliqui. El tractat sobre la virginitat de Sant Pau, que recull d'alguna manera les idees que predicava Icònium, es desenvolupa en la primera carta als corintis i no es refereix únicament a les dones. En la carta explica les seves raons per recomanar la virginitat, una de les quals és aquesta com a mètode per dedicar-se únicament a Déu en cos i ànima, ja que, segons diu, els casats es preocupen de les coses mundanes. Per a les primeres cristianes convertides, l'apologia de la virginitat significava no només la possibilitat de poder-se dedicar a Déu en jornada completa, sinó també el fet d'evitar matrimonis de conveniència, mantenir el patrimoni o l'estatus de dona independent, dins de les limitacions de l'època. I considerant tan sols les dones que tenien una posició social suficientment alta com per poder viure sense haver-se de casar, està clar. Podríem dir que al principi la virginitat va ser un moviment molt espontani. I Tecla no en va ser aliena. El discurs de Pau va calar fort, tant que Tecla va decidir convertir-se al cristianisme i seguir una vida casta. Aquesta decisió no va agradar massa ni a la seva família ni al seu promès, i després d'intentar convèncer-la perquè canviés d'opinió, sense èxit, la seva pròpia família la va denunciar, per ser cristiana, el que va significar que engarjolessin a Pau primer i condemnessin a Tecla a morir cremada, després de trobar-la a la presó visitant l'apòstol. Us heu quedat de pedra, eh? Doncs quedeu-vos asseguts que el millor encara ha de venir. Resulta que el dia de la cremació o assassinat, no sé com us ho he de dir, va començar a ploure llavors i a barrals, a Icònium. O hi va haver un terratrèmol, qui sap, que encaixa perfectament amb la situació geològica de Turquia. El jutge i els botxins ja no sabien ni com mantenir el foc encès ni com resguardar-se de l'aiguat. Hi ha una altra versió que diu que Tecla va començar a resar i després de fer el signe de la creu per ella i la pila de cremació, va quedar protegida de les flames. En qualsevol cas, el que diu l'Evangeli Apòcrif, sense malauradament saber-ne massa detalls, és que Tecla va aconseguir fugir i trobar-se en Pau a Antioquia. Aquí no s'acaben les aventures, sinó que a Antioquia, un noble anomenat Alexandre se'n va enamorar profundament i suposem que va intentar violar-la. Tecla s'hi va resistir i per això va acabar condemnada a ser menjada per bèsties salvatges. Novament, se'n va sortir, ja que les bèsties la van protegir en comptes d'atacar-la. Es diu també que Tecla es va autobatejar en un llac proper ple de foques, les quals tampoc li van fer res. Finalment, es va reunir en Pau a la ciutat de Mira, avui en dia Demre, i va dedicar la resta de la seva vida a viatjar i predicar la castedat i la paraula de Déu. La llegenda de Tecla va inspirar a moltes dones nobles, i parafrasejant a Meritxell Pérez Martínez, historiadora especialitzada en el culte de Santa Tecla a Tarragona, Tecla assumeix el perfil d'una heroïna similar a les grans figures mítiques femenines de l'univers cultural hel·lenístic. Però, sobretot, apareix com el reflex de l'expansió d'un tipus d'ascetisme femení en què el celibat, la itinerància i l'exercici d'una autoritat de tipus carismàtic foren les preocupacions centrals. Tecla és una de les primeres santes del cristianisme i moltes aristòcrates en seguiran l'exemple, fent pelegrinatges per llocs sants, fundant esglésies i sent les promotores d'un mercat de relíquies que s'expandirà per tot el Mediterrani.
Comencem la secció de museus. Soc el Gavino i avui us parlaré del Museu d'Història de Tarragona. Primer de tot, cal destacar que és d'aquests museus que són especialment interessants perquè tenen diverses seus i en cadascuna d'aquestes trobem una determinada informació contextualitzada. És a dir, el Museu d'Història de Tarragona no és un centre d'interpretació global de tota la història de la ciutat ni tampoc és un magatzem de peces. En concret, de les diverses seus que té, entre les que podríem destacar la Casa Canals, la Castellarnau, la de la Festa, el Fòrum de la Colònia, la Volta del Paiol o les muralles, muralles de Tarragona, avui parlarem només d'una d'elles, concretament del Pretori. Déjame gritar hasta que ya no tenga fuerza, hasta que ya no quede nada más que los restos y desechos de la eternidad. Abans d'endinsar-nos per les voltes del Pretori, explicarem breument que la gènesi del museu de la ciutat la trobem al Paiol, concretament a la seva volta, on a la dècada dels 50 es va instal·lar la primera col·lecció permanent. I ara sí, ens anem al Pretori. De fet, el Pretori, per mi, és la seu insígnia, no només del museu, sinó de Tarragona. De fet, si algú té poc temps per visitar la ciutat, el que ensenyo i recomano com allò del tot imprescindible sempre és la seu del Pretori. Per vosaltres, Maria, Guió, quina seria el vostre imprescindible?
Jo diria els Tinglados, que sempre fan expos molt interessants, i el Museu del Port, que han renovat fa poc la museografia i està molt xula.
Doncs a mi em costa bastant decidir un element del complex arqueològic de Tàrraco, però em quedaria amb l'amfiteatre.
Doncs tot i que també són molt bones opcions, avui marxem al Pretori. En el primer que ens fixem és en el nom. La gent de Tarragona, estic segur que no tothom coneix aquest edifici sinó per aquest nom, sinó que es referirà a ell com Pilats o Castell del Rei, per exemple. Sense cap mena de dubtes, Pilats crida l'atenció, i no és per menys, perquè efectivament ens hem de remuntar al personatge bíblic. Existeix una llegenda en la que si diuen no, que Pilat té aquest origen tarragoní, mentre que d'altres diuen que va acabar pres a la ciutat de Tarragona, justament al suposat Castell de Pilats, on la població de Tarragona no li donava de menjar. Òbviament parlem d'aquell governador romà de la província de Judea que va condemnar a Jesús. El nom de Pretori ja fa referència al pretor, un caràcter administratiu de l'antiga Roma que ja coincideix en el context en el que es va construir la primera edificació. Imperial A l'època de Vespasià, un temps després de que passés per Tàrraco l'emperador César August, els tarraconenses van fer allò tant de nou ric de venir-se per riba de fer una capital monumental i amb els millors materials. La part alta de la ciutat va quedar dividida en tres terrasses. La més alta pel temple, la segona per una gran plaça pública on estaven tots els edificis administratius provincials, entre els quals devia estar el prètor, i la tercera amb el circ. Doncs bé, entre la segona i la tercera hi havia una espècie de caixa d'escales en la que la gent accedia a la gran plaça de representació del fòrum provincial. I això, ni més ni menys, que és l'estructura romana bàsica en la que s'assenta el pretori. Aquesta mateixa estructura la trobaríem a l'altra banda de la ciutat, justament al Paiol, allà on va començar el Museu d'Història de la Ciutat. D'època romana, però no només visitem això, ja que quan entrem al pretori la connexió amb les voltes del circ encara es manté. Podem visitar llargues galeries de l'antic circ romà, un dels millors conservats del món, així com altres peces com el sarcòfag d'Hipòlit o les restes de l'antic temple correctament museïtzades i contextualitzades en una de les seves sales. Abans dèiem, però, que també era conegut com el Castell del Rei. Així doncs, haurem d'avançar fins a l'època medieval. Concretament al 1118, quan Ramon Berenguer IV el converteix en Palatium, la representació del poder reial a Tarragona. Aquest edifici, doncs, esdevindria l'única representació de poder que no era de l'arcabisbe. Ja sabem com manava a l'Església a Tarragona i que entre Jaume II, Pere III i Joan II van fer les principals reformes. Com a resultat d'això, trobem les estances més altes de la visita, en les quals, a més, destaca la maqueta de la ciutat medieval. Ja Ferran I, al 1412, però, va preferir allotjar-se al luxós Palau Arcabisbal. L'església, doncs, va acabar imposant-se definitivament a la ciutat i l'anomenat Castell del Rei serviria per poc més que per allotjar el procurador reial. En època moderna es converteix en magatzem bèl·lic i caserna militar, però no serà fins a la Guerra del Francès quan tornarà a tenir certa importància, ja que per aleshores s'havia convertit ja en la presó provincial. En marxar les tropes franceses, aquest va quedar greument danyat, com gairebé tots els edificis defensius de la ciutat. Tot i així, es recupera gran part de l'edifici que seguirà sent la presó provincial fins al 1953. Precisament aquest moment històric passa a ser un dels elements que trobem a faltar en aquesta seu i en el Museu d'Història en general.
Calla, no remuevas la herida, llora siempre en silencio. No levantes rencores, que este pueblo es tan pequeño. Eran otros tiempos. Calla, no remuevas la herida, llora siempre en silencio. No levantes rencores, que este pueblo es tan pequeño. Eran otros tiempos.
És cert que a la mateixa sala d'Hipòlit fa uns anys es va incorporar una petita museografia que incorporava testimonis de presos polítics i condemnats a mort durant el franquisme. Era en aquella sala on esperaven que els cridessin per ser assassinats a les afores del recinte, a l'Oliva o al mateix cementiri, segons el moment. Malauradament, aquesta petita museografia està gairebé sempre en desús, privant el visitant d'un dels períodes més foscos de la nostra història. Si us interessa, us recomano que mireu el vídeo que trobareu a la mateixa web del museu en la que hi ha testimonis com el de la mateixa Carme Casas o el Leandre Segun, uns veïns que van seguir compromesos fins al final amb la ciutat.
Al final del 38 son llamados a la guerra, la generación más joven, la quinta del biberón, se subieron...
Val a dir, i per tal d'acabar la visita por todo lo alto, literalment, que des de la terrassa del Pretori podem acabar de visualitzar la resta de períodes històrics, ja que gràcies a la seva alçada podem divisar el resultat de la ciutat romana, medieval, moderna i contemporània, incloent el desenvolupisme franquisme, un període de barraquisme, d'autoconstrucció, de nous barris, de fàbriques, que malgrat hi haver diversos historiadors i historiadores de Tarragona que ho reivindiquen, segueixen sense trobar un espai permanent i digne en el Museu d'Història de la ciutat. També, des d'aquesta terrassa, podem veure les defenses del segle XVIII, la costa tarragonina amb les construccions de Guaita i els boscos mediterranis, així com altres emblemes de la ciutat, des de la catedral a l'amfiteatre del qual ens parlava la Maria, passant pel propi Hotel Imperial Tarraco, que juntament amb el Port i el Port Aventura són un altre testimoni de la història econòmica del segle XX.
Otra de su compañero fue una bala, nos leía el diario, me quedé con su cuchara, la guerrera y el mechero. La madre ya nos baja gritando por la cuesta, canallas, me lo vais matar, sin una flor, sin un adiós.
I fins aquí el capítol del mes d'octubre del Piscolabis, dedicat a la ciutat de Tarragona en la seva vessant més històrica i folklòrica. Esperem que us hagi agradat i, com diu el nostre eslògan, que us hagi deixat amb ganes de més.
Volem agrair a Ràdio Ciutat de Tarragona aquest espai que ens ha cedit, i en especial a l'Arnau Curto.
Nosaltres som el Gavino, la Guiomar, la Rosa i jo mateixa, la Maria. Som l'equip de Cultius Culturals. Ens podeu seguir a Twitter, Instagram, Facebook i al nostre blog cultiusculturals.cat.
Fins la propera.
Fins la propera.
El Piscolabis, el podcast que et deixarà amb ganes de més.
Has escoltat un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.